Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Anem a començar una nova edició del Converses, aquesta setmana en companyia del Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
La Iva Anguera, elindependiente.com. Bona tarda, Iva. Benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, professor universitari, periodista també. Bona tarda, Joan Maria. Benvingut.
Com estem? Bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana al Converses és el senyor Emili Rousseau. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Molts de vosaltres el relacionareu sobretot amb el Futbol Club Barcelona, però segur que molts altres també doncs, el coneixereu com a fundador i conseller delegat de Factor Energia. És una companyia doncs, que va néixer a fa, si no m'equivoco, 23 anys, veritat, senyor Rousseau?
22
anys, bé, l'imposo un de més, però bueno, una empresa que va néixer, doncs, com jo deia, quan la primera liberalització del mercat elèctric a Espanya, sou la primera comercialitzadora elèctrica independent. I, bueno, i actualment també comercialitzeu gas, no? I tot això en un món doncs, molt complicat del que en parlarem avui, com és el tema energètic, el preu de la llum, el preu del gas, tot el que passa a Ucraïna. Però abans que res, escolti, vostè va començar amb tot aquest invent fa 22 anys. Eren uns moments molt primerencs. Com es va llançar amb aquesta aventura? Què el va motivar? Com va veure aquest negoci que ara és, doncs, que està en primera línia?
Mira, jo vaig estudiar a l'Escola de Negocis ESADE, vaig fer la carrera i la veritat és que vaig començar a treballar en una empresa de l'àmbit multinacional, de l'àmbit de la comunicació i a l'àrea financera, i la veritat és que em va anar força bé, vaig tenir sort, perquè a més van haver fusions i això, i em vaig trobar amb 28 anys que em van fer director financer del grup. I jo en aquell moment vaig pensar, ostres tu, en el negoci que jo estic, per ser aquí director general o tenir més responsabilitats, tenies que tenir un perfil més vinculat al món de, potser, de la creativitat o inclús molt vinculat al tema del màrqueting. I vaig dir, ostres, la direcció financera no és algú seriós, molt pautat i amb una carrera molt clara, no? I jo tenia moltes inquietuds. I la veritat és que tinc un germà que treballava en temes d'energia tal, i un dia em va venir a visitar i em va dir, escolta, se m'ha acudit un negoci que m'han explicat, i és que resulta que el mercat elèctric no ho sap ningú, però s'ha liberalitzat i pots demanar ofertes a diferents companyies. Literalment no ho sap ningú, em va dir, i era així.
Això va ser l'any 99.
Això era l'any 99. I el meu germà em va dir, llavors la jugada és que tu vas a visitar una empresa, li dius, quan paga vostè d'energia? Doncs jo li aconsegueixo l'energia més barata i sobre l'estalvi em quedo un percentatge. I jo li vaig dir, no, germà, escolta'm, això em sona estranyíssim. Això qui t'ho ha dit? No, un senyor que havia treballat a Endesa, que està prejubilat i tal, i vaig dir, presenta-me'l. I la veritat me'l va presentar i aquest senyor em va dir, escolta'm, això ha sortit publicat en aquesta llei i tal. I jo en aquella època estava fent, com a director financer, va venir una inspecció d'Hisenda a tot el grup. I jo, al meu conseller delegat, li vaig dir, escolta'm, he de fer m'he de reciclar perquè, per exemple, a la meva època jo vaig estudiar a l'ITE i ara està l'IVA, o sigui, els impostos d'ara són els que quan jo vaig estudiar, no? I em va dir, bueno, doncs, fes un curs i tal, i estava fent un curs, en aquest cas també a ESADE, a l'àrea en aquest cas de dret, i em feia un fart de llegir BOEs, no? I no em desagrada, saps? Allò. I vaig agafar i em vaig llegir tot el BOE de la llei 5497 de liberalització del mercat elèctric. I vaig dir, escolta'm, pues sembla interessant, sobretot amb la idea de que les empreses elèctriques tradicionals no feien res per tenir un client. Vull dir, jo tinc una xarxa i si vostè vol ser client meu, escolti'm, li faré l'honor de ser-ho. I era un moment diferent perquè l'abonat era algú que acceptava i en canvi nosaltres vam definir que el client és algú que decideix, no? Llavors vam dir, ostres, aquí crec que podríem fer alguna cosa. Vaig fer, sense tenir ni idea del sector, vaig fer un business plan i ens vam començar a buscar inversors. I he de dir que al final teníem dos inversors molt, molt interessats. Un era una empresa belga que es diu Electrabel i l'altre era una empresa constructora d'aquí de Terrassa que es diu Copcisa. I la data del meu cumpleanys, del meu aniversari, que és el 27 d'abril, els hi vaig dir, bueno, poso data límit, si algú dels dos m'envia un fax amb el compromís de fer una inversió que jo havia dimensionat en 400 milions de pessetes, ni perquè quan ho dius i t'oblides dir-la tal, sembla una burrada, però ara serien, no arribaria a 3 milions d'euros, si algú es compromet, ho fem. Amb una característica curiosa, ells posaven nosaltres posaven una pesseta i ells posaven quasi 20, vale? Perquè clar, tenien capital i diu, escolta'm, una part dels diners que poseu vosaltres, de fet 19 pessetes aniran a reserva prima d'emissió i en canvi en capital estarem igual. Bueno, aquests senyors van fer la inversió, els de Copcisa van enviar el FATS dient em comprometo el 27 d'abril i vam posar en marxa el negoci des de zero, i en aquell moment era molt complicat perquè, bueno, perquè li tenies que explicar a la gent que el mercat s'havia liberalitzat, que els hi podies...
Explicava que hi havia alternatives, no?
No, però sobretot la gent em deia, però escolti'm, vostè com em pot vendre la llum si aquest cable és d'Endesa? Com ho pot fer? Llavors li tenies que explicar, no, amb la nova llei, pagant un peatge, nosaltres paguem un peatge i podem passar l'electricitat, no? Però no costava molt, eh? I llavors d'on treuen l'electricitat? I tu, no, perquè li comprem, hi ha un mercat majorista i a més li podem comprar petits productors. O sigui, tota aquesta tasca van ser molts anys.
Vau ser pedagogs en el sentit... Pedagogs, en el sentit més estricte.
Bueno, perquè
explicar en un mercat, el canvi, no?
En un mercat nou...
Vau ser els primers, en certa manera, no?
Sí, no, en certa manera... No,
realment els primers, no?
Els primers. De fet, va haver tot un període ampli d'educació del mercat, perquè, a més, s'havia liberalitzat d'entrada, van anar per segments, es van liberalitzar les empreses, que el nostre client era empresa. I tenies que anar això, explicar això i tal. Però clar, vist amb la perspectiva del temps, pues, al final és un projecte que s'ha anat consolidant. Ara aquest any facturarem uns 600 milions d'euros, tenim 300 i escaig empleats només a Espanya, on tenim 14 oficines, encara que la seu la tenim aquí a Barcelona, i ens hem internacionalitzat, estem a Mèxic, estem a Portugal i recentment hem creat una filial a Bulgària, i tenim ara la idea d'obrir també en altres països, com pot ser doncs, Xile o Azerbaijan. No?
Que passa que el recel de la gent cap a aquestes liberalitzacions va passar igual amb el mercat de les telecomunicacions, no? Quan Telefònica va deixar de ser l'única que distribuïa senyals als usuaris, la gent, bueno,
no s'acabava de creure.
I els que van canviar es van trobar amb algunes empreses que van ser un fracàs també, eh? I alguns van tornar a Telefònica, per tant... Clar, aquest recel de la gent cap a un mercat que es liberalitza quan havia estat absolutament controlat hegemònicament i monopolitzat per una sola empresa, entrava dins de la lògica.
Mira, és un moment molt complex perquè, a més, comencem l'empresa i hi ha 4 persones, però no 4 gats, no, era 4, 1, 2, 3, 4. Jo feia de tot, comprava al mercat, sortia a vendre, tenia trucades, feia de tot. I et dic... és veritat, però també és veritat que vius aquella sensació de que estàs construint alguna cosa nou des de zero, no? I per mi va ser molt enriquidor. A més, jo recordo una època que teníem un problema que al cap de 3 o 4 anys una gran companyia elèctrica ens fitxava gent, no? I la gent que ens fitxava, doncs ens perjudicava. Un dia vaig trucar al director general de la companyia i li vaig dir, oye, m'estàs fitxando gente, os voy a acabar denunciando. I ella em diu, perquè además les pagáis un sueldo que yo no les puedo pagar, també algú, per entendre'ns, que jo cobra 25.000 euros i 2 anys d'experiència, diu que li pagaran 70, dius, escolta'm, pues molta sort a la vida, que et vagi molt bé. I em va dir algo que em va impactar, i diu, oye, es que los formáis muy bien, es que tenéis gente multidisciplinar i tot. Ja, jo vaig pensar, pues que aquí o ets multidisciplinar
o vas arreglat. I començant de zero, ara on esteu?
Doncs ara ho he dit, facturem...
El rànquing nacional, vol dir.
Quin percentatge de mercat teniu en aquests moments i si això ha cobert les vostres expectatives o no?
Bueno, mira, en aquest moment devem tenir uns 160.000 clients. Tenim una participació de mercat molt rellevant en el que seria petita i mitjana empresa. Vam decidir un model comercial molt centrat en tenir molta proximitat sobretot a la PYME, a l'empresari, i hem obert doncs, 14 oficines a Espanya. És veritat que bueno, la més gran és Barcelona i després també tenim una oficina més o menys gran a Madrid, però tenim oficina a Sevilla, tenim oficina a Granada, tenim oficina a Màlaga, a Badajoz. Recentment hem comprat una companyia a Segòvia, concretament a Cuellar, i ara tenim presència i oficina allà, no? però d'alguna manera hem anat obrint aquestes oficines amb la idea sempre de donar un bon servei al client, perquè a vegades a mi sempre han dit, escolta, com pots competir amb una gran? I jo dic, home, puc competir amb una gran perquè puc buscar alternatives per tenir una energia a un preu similar o inclús algú millor que la gran, però puc competir perquè puc donar un bon servei al client, no? I per nosaltres aquest ha estat el gran mantra, sobretot en petita i mitjana empresa. L'any 2014 vam decidir obrir-nos a lo que era domèstic, i en domèstic la veritat és que estem creixent ara molt fort, no? Sobretot l'any passat, jo crec que vam tenir, en plena pandèmia, jo diguem, tenia entre cometes la sort que som una empresa de serveis essencials, vaig poder anar a treballar cada dia, i un dia reunit amb tres o quatre persones més que venien a l'oficina, l'oficina lògicament estava buida i la gent teletreballant, se'ns va ocórrer fer una tarifa molt agressiva que li vam dir la tarifa queda't a casa. I la vam publicitar, i la veritat és que inclús en plena pandèmia l'empresa va tenir un creixement en clients domèstics de prop de 30.000 nous clients. Un any complicat com va ser l'any 2020.
Valero.
Sí, bueno, vostè és el pare de totes les comercialitzadores ara energètiques que han sorgit, no? Sobretot a l'empar de l'energia verda, no? De l'energia fotovoltaica. Vostès també han introduït aquest element en el mercat. Expliqui, sisplau, quina posició tenen en el mercat en aquests moments davant de els altres, no? Els competidors que han aprofitat, al igual que l'AVE, no? Ara hi ha tres companyies que fan competència a Renfe, en la que seria la infraestructura de les vies, no? Vostès, això és un exemple, no? Amb la xarxa elèctrica, no? Vostès en aquests moments que ofereixen des de l'alternativa, diguéssim, d'energia verda, d'energia alternativa, no?
Mira, nosaltres estem comprant energia més o menys d'uns 3.000 petits productors d'energies renovables. Això en volum serien uns 500 milions anuals de quilowatts amb certificat verd. I el que fem realment és tot aquell client que vol energia renovable, no li regalem, li cobrem una petita quantitat, perquè el que no volem és que s'interpreti que les energies renovables no valen res. Llavors crec que en el cas domèstic estem cobrant una quantitat, em sembla que són 60 cèntims per factura, però sí que volem que l'energia renovable es valori. Hi ha companyies que diuen no, la nostra energia és verda i no li dono cap valor perquè li ven el mateix preu que li venen l'altre, i nosaltres el que creiem és que convé valorar molt l'energia renovable. El futur ha de ser un futur decarbonitzat, hem de lluitar contra el canvi climàtic, que és una realitat científica, si em permets dir-ho així, i no una entelèquia. I a més hi ha algo que jo m'he passat molts anys que em conviden a ponències, a parlar d'energia, sempre dic, bueno, Espanya té un problema, és una illa energètica, no? Tenim molt poca interconnexió i és un estat que no tenim hidrocarburs, el carbó, el famós carbó nacional, és un carbó molt, molt difícil d'extreure, el qual encareix molt el propi carbó, i amb un rendiment tèrmic molt baix, per entendre'ns, comparat amb un carbó de Centre Europa, costa el doble la seva extracció i rendeix la meitat, o sigui, és un desastre des d'aquest punt de vista, i inclús les vetes de famoses de fracking aquí pràcticament no n'hi han. Però en canvi, per aquest món nou que ve, basat en les renovables, són precisament un dels millors estats, per exemple, de la Unió Europea. Som l'estat de la Unió Europea amb més hores de radiació solar, i al ser una península, estant entre un mar i un oceà, tenim una increïble diversitat de vents. Per tant, tenim molta energia renovable que encara es pot explotar, especialment, i jo la centraria en el que és l'energia fotovoltaica, perquè a més... Mira, recentment una revista de màrqueting criticava una falca nostra que diu adeu ecologistes, benvinguts economistes, i el senyor que feia la crítica jo crec que no va entendre una mica el significat és que els preus actuals de l'energia i el cost d'inversió de l'energia fotovoltaica, si decidim posar-nos a plaques a casa, ens surt molt rendible, recuperem aquesta inversió en un termini que podria estar entre un i dos anys, i aquestes plaques produiran energia gratuïta durant 30 anys. Per tant, home, el significat és aquest. Nosaltres, perquè es feia una idea de com ha baixat això, eh? L'any 2003 comprar un watt fotovoltaic ens costava 6 euros i ara, que és la unitat de cost de la fotovoltaica, i ara un watt fotovoltaic té un cost d'aproximadament 30 cèntims d'euro. Vull dir, el cost d'inversió ha baixat molt, ja no necessiten les energies renovables com la fotovoltaica o l'eòlica, ja no necessita subsidis. Fa uns anys teníem a Espanya i en general al món tenia un esquema subsidiat que aquí se li deia règim especial, que et donaven unes primes per produir energia renovable. Ara l'energia renovable és més barata que l'energia convencional, per tant és el moment, crec, de procedir a fer aquesta transició energètica, que jo crec que pot convertir pot convertir Espanya en una potència. Fa dos anys, perdó, es afegeix una cosa molt curta, fa dos anys vam convidar a venir a Espanya el catedràtic d'energia de la Singularity University de Silicon Valley, un senyor que es diu Ramesh Nam, i li van demanar que fes una anàlisi del futur d'Espanya, no? I la conclusió era bestial, deia, si Espanya aprofités en aquest moment, que a més és rendible, el seu potencial energètic, tindria l'energia més barata del món i podria ser una oportunitat o bé per industrialitzar el país, perquè aquest senyor ja clar, veu una indústria 4.0 amb poc pes de mà d'obra i molt pes de maquinària, per tant l'energia és un input essencial en el procés, i l'altra cosa que va dir, escolta, i si no ho volen fer, no hi ha problema, exportin l'energia a Europa perquè tindran uns ingressos importantíssims, no?
Bueno, estem perdent el temps, no? En aquest sentit.
Sí, sí. Enllaçant amb això i el que explicava al començament dels seus començaments comercialitzant en pimes i després domèstic. Jo crec que Espanya, i és una percepció com a consumidora, sobretot després del decalatge que va suposar primer el plan Zapatero i després la retallada de Rajoy, els consumidors tenim la sensació de que per ser consumidor d'energia renovable i amb companyies comercialitzadores alternatives o cooperatives, que és l'altra alternativa, s'ha de ser gairebé militant. Encara lluiten contra aquesta imatge?
No, el que sol passar, mira, nosaltres el que ens hem trobat i ha anat passant és que, siguem realistes, el producte que venem és un commodity en el sentit de que els electrons són tots iguals, és a dir, que l'energia et vingui d'un proveïdor o d'un altre
és igual
des del punt de vista del producte, l'energia és idèntica. I a més hi ha algo molt curiós, que la compris aquí, la compris per un tema d'eficiència en la gestió de la xarxa, sempre et vindrà del punt de generació més proper, és a dir, si estàs a Tarragona, contractis a què contractis, l'energia et vindrà d'una nuclear. No hi ha alternativa. Per què? Perquè no té sentit augmentar la distància de transport, perquè part de l'energia es perdria. Llavors, quina diferència hi ha? Home, per mi, donar que el producte és idèntic, la diferència està en el prestador, el prestatari, l'empresa que et subministra. I aquí jo crec que hi ha elements que poden tenir una vessant emocional, que dic, m'identifico, milito, deies, per exemple, una cooperativa. Pues, bueno, pues, jo tinc un espírit de cooperativista i el que vull estar és aquí. O bé, aquestes noves empreses, bueno, com en el cas de Factor, que portem molts anys, hem fet una comunicació diferencial i que potser no és molt seriosa, però en el seu moment, com teníem pocs recursos, hem buscat sempre la notorietat més que grans continguts grandiloquents.
Cridanera és la seva campanya.
Bueno, no, però a vegades em diuen, ostres, és que clar, tot el dia esteu amb lo del dit. Bueno, jo la veritat és que... però tenen tota la raó. Però al final la publicitat funciona a llarg termini i el que hem d'aconseguir és que la gent ens recordi. I quan comences des de zero i que la gent no sap que existeix aquest mercat, la marca és molt important, perquè el primer senyor que li vas a vendre, el primer que et deia, escolti, segur que tindré energia, perquè si em para la fàbrica... El preu ja m'és igual, saps? Cobrim el que sigui, però no puc no tenir energia. Llavors, des d'aquest punt de vista, jo el que et diria és que sí que té valor qui és el prestador, perquè segurament et prestarà uns serveis diferenciats, i ara estem en un procés, jo crec, de canvi de model energètic. La gent es pensa que no es produirà, però la inversió que farà la Unió Europea de 260.000 milions d'euros és una burrada de diners, per tant, sí es farà. I jo crec que hi haurà un canvi molt important en el que és el consumidor. Està emergent un nou consumidor que li diuen prosumer, que s'empodera, que realment intenta fer un consum responsable de recursos, especialment de l'energia, i moltes vegades, a més, és autoproductor, té panells solars a casa i produeix part de la seva pròpia energia. Tot aquest canvi requerirà la prestació de serveis. I jo crec que les empreses que tinguem aquesta idea d'apropar-nos al client, la digitalització i prestar aquests serveis, doncs possiblement puguem diferenciar millor la proposta. No?
Però, després del que vostè acaba de dir, abans de la intervenció de la Imma, que ha dit que Espanya és un país privilegiat per ser una península, per l'energia eòlica, per l'energia solar, pel que diu Europa, com s'entén que les administracions, ja no intento polititzar-ho, més igual la Generalitat a Catalunya que el govern central a Madrid, estigui en mans del Partit Popular, estigui en mans del Partit Socialista Obrer Espanyol, aquí a Catalunya estigui en mans d'Esquerra o de Junts per Catalunya, més igual. Com pot ser que amb aquestes circumstàncies tan beneficioses per la ubicació geogràfica d'Espanya no s'hagi apostat per aquest tipus d'energies? Com ho valora vostè? Com ho valora vostè, que és un professional del sector de l'energia, i més en una situació en la que està demostrat que la pobresa de les famílies catalanes i espanyoles és més elevada que mai, i depenen del gas, de l'electricitat i dels hidrocarburs, que estan augmentant la inflació a unes cotes que jo no recordava amb els meus trams finals de la meva vida. Uns augments de l'IPC que són insostenibles per moltes famílies.
Bueno, jo diria, primer, una precisió. Les energies renovables, inicialment i durant molts anys, han estat energies molt cares perquè faltaven dos elements que eren essencials. El primer, la innovació tecnològica ha anat abaratint el cost, i també les economies d'escala. És a dir, ara la producció d'aerogeneradors o de plaques solars és molt massiva, i a més hi ha una innovació contínua, i una gran innovació. Fa 18 anys una placa solar generava menys electricitat, menys energia a la seva vida útil de la que havia costat produir-la. O sigui, el balanç energètic era negatiu, ara ja és positiu. I a més, el cost ha baixat tant que com a inversió, ja et dic, ho pots vendre a preu de mercat. Això és fonamental. Per tant, no s'ha fet abans l'aposta? Sí, s'ha fet. De fet, Espanya va fer una gran aposta per l'eòlica, però necessitava aquest esquema retributiu que va causar, era una part del famós dèficit tarifari, era poder pagar totes aquestes primes a les renovables. Les renovables ja no necessiten prima, i després jo crec que per mi hi ha un punt molt important, i és la decisió de la Unió Europea de fer la transició energètica. Això no és global, això és d'aquí. I aquí s'ha dit, escolta'm, anem a fer un canvi de model energètic, anem a basar-ho en les renovables. La gran crítica a les renovables, que és cert, és que el sol no el tens sempre, perquè tens dies de núvols o dies de pluja, i el vent tampoc, hi ha dies que no bufa el vent. Ara mateix nosaltres estem comprant molta energia eòlica i estem en uns dies que s'està produint poquíssima, per l'anticicló i les isobares molt separades. I et dic, però la gran crítica, que és les renovables no les tens quan les necessites, bueno, això s'està transformant perquè l'emmagatzament de l'energia també s'està desenvolupant d'una forma molt ràpida. No? Llavors, per què es fa ara? Jo crec perquè ara és el moment en què tecnològicament es pot fer, i després, siguem realistes, ara és un moment que la societat està prenent consciència de que estem destruint el planeta, però l'estem destruint d'una forma bestial. Jo semblava una tonteria, però un dia explicava això a les meves filles i no ho entenien, i jo els deia, mira, jo tinc 55 anys, i dic, jo quan tenia 5 anys vaig començar a estiuejar un poble de Costa Brava. Vam ser dels primers que va arribar a aquest poble i tal, a la platja, i durant els anys he vist com anaven construint, i el paisatge l'han degradat moltíssim. Però les meves filles, que han nascut a principis dels 2000, de 2004, 2005, quan veuen aquest paisatge, el veuen bé, normal, i és maco. Per què? Perquè no guardem memòria de com eren les coses. Llavors, ostres, i és una mica, crec, el problema que tenim. La destrucció que s'està produint, quasi la veiem més la gent que ja té una certa edat que la gent més jove. Però sí que s'estan imbuint aquests valors de dir, escolta'm, hem de fer alguna cosa per aturar el canvi climàtic, que és una realitat. A mi em sembla molt graciós, perquè hi ha coses quan les veus que les analitzes i dius, mira, hi ha un senyor que és negacionista del canvi climàtic, que era el Donald Trump, i se li va acudir que volia comprar Groenlàndia, no? I tu dius, home, i per què vol comprar Groenlàndia? No? Pues amb el canvi climàtic, Groenlàndia, serà una terra fèrtil de provisió, sense... increïble.
El Carib.
I... no, no, però dius, ostres, i lo bo és que els danesos li diuen que no i diu que una visita que tenia oficial programada a Dinamarca la va cancel·lar. Vull dir, també dius, ostres, vivim en un món que ha canviat molt, perquè, però vivim en un món que és així. Llavors et dic...
lo lamentable és que aquest senyor va arribar al poder...
i que pot tornar
a arribar. Societat democràtica.
I que pot tornar a arribar,
sí, amb vots de ciutadans.
No, no, sí. Ja no parlem del que va fer el Capitoli el 6 de gener de fa dos anys, vull dir, tremendo.
Sí, Valero.
Sí, vostè ha dit una cosa que m'ha semblat molt important, que és l'illa energètica espanyola. Però dintre d'aquesta illa hi ha una altra illa que és Catalunya. Sí, tenim dos centrals nuclears, sí, evidentment. Però depenem de l'Aragó... per l'energia fonamentalment hidroelèctrica, no? Tinc entès, no sóc especialista, però o per les xarxes, no?
I renovables. Tenen molta energia eòlica produïda.
Exactament. Catalunya genera la meitat de la mitja espanyola d'energia renovable. No estem a l'alçada dels temps?
Bueno, a Catalunya han hagut històricament moviments que s'han oposat molt. És curiós, perquè que, de fet el primer decret que desenvolupa les renovables a Espanya és un decret que va proposar en el seu dia la minoria catalana al Congrés. O sigui, va ser clarament Catalunya la impulsora de dels primers decrets de renovables.
L'època de Miquel Roca.
Sí, l'època allí, no? De Miquel Roca. Roca sí. I en canvi, què ha passat a posteriori? Que aquí ha costat molt fer aquestes coses. Es creaven moltes plataformes, per exemple, a Terres de l'Ebre, perquè deien que no els agradava l'impacte visual. Plataformes ja no ecologistes, sinó que s'anomenaven conservacionistes. I després, en general, no ha hagut, crec jo... És a dir, a tothom li agrada l'energia renovable, però ningú li agrada tenir-la a casa. Això és una mica el que està passant aquí.
Un fenomen mimbi, no? No en el pati de casa meva, no?
Bueno, no en el pati de casa meva, però en canvi vull viure amb totes les comoditats que proporciona l'energia.
Per suposat, per suposat.
És el no a tot.
Ningú vol tenir un centre de residus al seu terreny, però vol que es reciclin i que existeixin.
Pues una mica el que ha passat, penso que és això. Jo entenc que, per exemple, fer grans instal·lacions fotovoltaiques a terrenys agrícoles o amb fèrtils i amb zones que tens accés a regadiu, potser no tingui sentit, però fer aquestes instal·lacions en zones en què això no es dona, a mi em sembla el més lògic. No? De tota manera, aquesta idea de voler tenir-ho tot és el que fa que sigui impossible. Jo crec que s'ha de racionalitzar bé el territori. Potser macroinstal·lacions no té sentit tenir-hi, però sí hem de donar facilitats perquè instal·lacions més petites es puguin fer.
I la Generalitat està pel cas? O...
Bueno, la normativa que ha sortit a Catalunya, diguem, no afavoreix en absolut el desenvolupament de les renovables, almenys de les instal·lacions grans a casa nostra. Això està molt clar, no? Tal com s'ha plantejat el decret. Ara bé, jo crec que d'entrada sí que tenim una oportunitat molt clara amb el desenvolupament de l'autoconsum. És a dir, les plaques solars a cases unifamiliars, a comunitats de veïns i a empreses, per tant, que part de l'energia que es necessita en aquests processos vingui de les pròpies de la pròpia instal·lació fotovoltaica, i jo crec que això és una revolució que ara mateix estem endegant. Però és una llàstima, perquè si Catalunya vol continuar sent un referent industrial a Espanya i a Europa, indubtablement l'energia és un vector fonamental. Si no és renovable, no sé què farem.
Sí, com sempre, la solució l'han de donar els ciutadans, no les administracions, perquè tenim governs.
No fa gaire...
Per cobrar.
Exacte, per cobrar i mantenir-se ells, no?
No fa gaire amb el debat del decret de renovables que ha estat molt, molt criticat del govern de la Generalitat. L'exconseller Quim Nadal deia que Catalunya té molt de terreny, la Generalitat té molt de terreny per fer renovables, tot el terreny industrial i els polígons industrials. Aquesta seria una altra via?
Jo crec que seria la gran via, perquè és a dir, aquí no tens un impacte visual, aquí no tens un impacte mediambiental, perquè estem parlant bàsicament d'ubicar plaques a les cobertes d'aquests edificis industrials, per tant tindria molt sentit que l'administració ho impulsés decididament. Sí, clarament, estic molt d'acord.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena Cope a Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana Juan Carlos Valero i Banguera, Joan Maria Claveguera i el convidat d'avui, el senyor Emili Rousseau, que és el president i el fundador de Factor Energia, parlant d'energia, parlant d'electricitat, parlant de renovables i també parlant de bones recomanacions com les que es fan cada setmana la gent d'Eurostars Gran Marina i del grup Otusa. És aquesta oferta que hi ha que es diu vine a sopar, queda't a dormir i a més pots esmorzar. Ven a cenar, queda't a dormir i pots esmorzar. Tot això ho pots fer divendres i dissabte pel mòdic preu de 150 euros la parella. Pots, com et deia, gaudir de la magnífica gastronomia del Eurostars Gran Marina, pots disfrutar de poder dormir en una suite magnífica d'aquest hotel amb unes vistes meravelloses cap al mar d'una banda o cap a Collserola, cap al Tibidabo, cap a una altra, i després doncs, despertar-te, esmorzar i passar-ho bé, com te deia, per 150 euros. Tot això val fins a l'últim dia d'aquest mes, del pròxim mes de febrer. I a més aquest mes de febrer tenim una jornada especial, que és el dia 11 i el dia 12, que és quasi molt a prop del dia 14, que és el dia dels enamorats, la festa de Sant Valentí. Doncs aquell dia hi ha una oferta especial, una mica més cara però més bona en tots els sentits, millorada, 190 euros per poder gaudir d'aquell cap de setmana especial amb la teva parella. Insisteixo, 190 euros, vine a dormir, pots sopar, pots esmorzar i gaudir d'aquesta meravellosa cita, que és el dia de Sant Valentí, el divendres 11 de febrer o el dissabte 12 de febrer. La resta de caps de setmana de febrer, doncs per 150 euros, segueix vigent aquesta oferta, vine a sopar, queda't a dormir i també pots esmorzar aquí a l'Eurostars Gran Marina. Com t'hi pots apuntar? Doncs mira, hi ha dues maneres molt senzilles de poder fer-ho. Una és via telefònica, marques el següent número, el 93 603 9000 93 603 9000, dius vull apuntar-me o vull aprofitar aquesta invitació pagant això, 150 euros cap de setmana normal o 190 per celebrar el dia de Sant Valentí, i bueno, i pots gaudir-ho. Que no vols fer-ho per telèfon, vols entrar via internet, doncs també tens l'oportunitat de clicar www.granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i clicar a la pestanya cena i t'apuntes doncs el cap de setmana que vulguis, divendres o dissabte, doncs per poder gaudir d'aquesta magnífica oportunitat i aquesta magnífica, en fi, oferta de gaudir d'aquest Eurostars Gran Marina aquí al Walter Center Barcelona. Vine a sopar, queda't a dormir i també pots esmorzar. Oferta especial, 190 euros el cap de setmana de Sant Valentí, 11 i 12 de febrer, i la resta de caps de setmana d'aquest mes de febrer, doncs per 150 euros. Val la pena que ho aprofitis. Nosaltres ja ho hem gaudit, ho hem passat molt bé. Ara us convidem vosaltres també a poder-ho gaudir. Seguim converses, Valero.
Sí, no,
un moment.
Ah, perdó.
Què? Digues.
No, que ja tenim regal de Sant Valentí.
Ja però... tenim, magnífica. A casa que estem més.
Regal de Sant Valentí.
S'hem d'apuntar aquesta oferta perquè...
Sí, sí.
Bueno, no,
que escolta, ara que parlem, que a casa que estem molt
ara
més.
Que parlem d'amor, perquè...
Amor. D'amor.
D'amor i guerra.
D'amor i
escolti'm,
guerra.
Aquesta guerra, els tambors de guerra, els tambors de guerra que hi ha, és per una guerra de Rússia, dic, és energètica?
Home, jo diria que a Rússia, en el moment en què la Unió Europea fa aquest camí i a més comprometi els recursos econòmics per fer la transició energètica, el que s'anomena el Green Deal, Rússia és un país que viu fonamentalment, la seva economia està basada en matèries primes, en recursos naturals, i el recurs més important des del punt de vista econòmic en aquest moment sosté l'economia de Rússia és el gas, i el seu gran client és la Unió Europea. Llavors, Rússia en el seu moment ja va demanar a la Unió Europea poder fer acords a llarg termini per la venda de gas. Aquests acords al final no han cristal·litzat, i sí que és cert que ha hagut una sèrie de moviments geopolítics, el tancament del gasoducte en el cas de Bielorússia o les tensions amb Bielorússia, la decisió de la República Socialista d'Algèria de tallar dos dels gasoductes que anaven a la península Ibèrica passant pel Marroc, amb l'argument de que tenien qüestions diferències amb el Marroc, i ha quedat només un. I això ha portat a Europa una mancança de gas que ha multiplicat per gairebé per 5 el preu del gas, normal o al nivell de preus més habitual del gas, de la mitja del gas dels darrers anys, no? Que estava al voltant dels 17-22 euros i ara estem en preus propers als 100 euros al megawatt. Llavors, sens dubte, part de la lectura del que pot estar passant a Ucrània es podria vincular a aquest desig de Rússia de pressionar la Unió Europea, entre altres coses, per arribar a un acord amb el tema del gas, indubtablement, que podria ser, diguem, la raó que no està mai posada sobre la taula, però moltes vegades en aquestes qüestions la raó de debò és la que queda amagada, i en canvi, bueno, pues, diguem, si tot és que Ucrània no entri a la OTAN, a mi em sembla que potser no haurà guerra, no? Però sí que està clarament marcant-se un perfil i hi ha coses molt significatives, no? Pues que Alemanya no hagi volgut enviar armes a Ucraïna, només els hi ha enviat cascos... Bueno. La sensació que tens al final és que la raó de fons és clarament que Rússia vol assegurar-se, doncs, que aquest pilar de la seva economia, que és la venda de gas a la Unió Europea, continuï els propers anys.
Bueno, es preveu un possible acord, no? Doncs, bueno, Rússia.
Jo això et dic una cosa, no, jo no em mullaria,
però
indubtablement estic segur que tots els que estem aquí no volem una guerra.
Això no.
Segur.
Jo crec que els mercats estan alterats.
Ni Rússia ni Estats Units. Volem venir aquí a l'Eurostars el dia de Sant Valentí.
També aprofitar-ho. Va, Iva, què volies preguntar? Va.
Sí, jo volia canviar una mica de terç, perquè el senyor Rousseau també està implicat a la direcció de Pimec, que estem vivint l'aprovació o no de la reforma laboral, en la qual els grans sindicats s'han mostrat a favor, els partits independentistes catalans en contra, Foment d'entrada semblava que no, però ara sembla que sí, i Pimec té una postura més ambivalent. Què li veu a favor i en contra aquesta reforma laboral?
Bueno, jo diria que un factor molt important per Pimec és que Pimec al final defensa els interessos de la petita i mitjana empresa. En els grans convenis col·lectius, el fet de que la nova reforma laboral contempla, no permet aquest, diguem, entre cometes, desenganxe, no?
La prevalència dels
convenis. La prevalència dels grans acords sobre els acords que puguin ser, inclús a la mateixa empresa, no? Llavors, Pimec sempre intentarà modular les reformes perquè garanteixin els drets de les petites i mitjanes empreses. Però sí que he de dir que, com a Pimec i des d'un punt de vista de pura lògica, aquest és un tema que, si hi ha acord entre els agents socials, sembla difícil de creure que no hi hagi voluntat política de tancar-ho, no? Perquè llavors et trobes una situació en què es fan prevaldre qüestions ideològiques amb temes partidistes, que jo crec que els protagonistes essencials estan d'acord, no? És una mica, estem vivint una situació una mica curiosa, i sí que jo, en qualsevol cas, diria que penso que en aquest moment de recuperació econòmica és important que qualsevol reforma en l'àmbit laboral tingui en compte la necessitat, entre cometes, d'ajudar a les empreses a sortir endavant, perquè moltes han patit grans dificultats durant l'època de pandèmia i ara són moments en què... Ostres,
que no es posi més obstacles, no?
No posem obstacles, recuperem el pols. Avui a l'EPA doncs sortien uns números objectivament bons, però no hem d'oblidar que no tenim encara una recuperació realment sòlida. I llavors, jo crec que és un moment en què tothom ha de veure la necessitat d'acords per ajudar l'economia del país a tirar endavant.
Qüestionava el paper d'Esquerra, perdó, entén el paper del PP amb una reforma que de fet salvaguarda part de la reforma que van fer ells?
Bueno, jo et diria, jo no entraré a valorar temes concretament polítics. Jo crec que lògicament cada partit està legitimat per defensar el que vulgui. Jo només el que deia d'una pura lògica, és dir, si al final hi ha un acord entre el que són els agents socials, que al final són els màxims protagonistes del món laboral, sembla poc coherent que això a nivell polític es vulgui alterar, perquè diu, home, si els dos contendents, al final, si estem parlant de treball i capital, arriben a un punt de consens, sembla molt curiós que un tercer que no està, diguem, no és protagonista en l'àmbit laboral vulgui prendre decisions, no? En tot cas, respectant sempre que lògicament cada ideologia és la que és, ja ho vam viure en el seu moment amb un posicionament d'Unidas Podemos molt diferencial respecte al del Partit Socialista, i com tot això s'ha anat reconduint tenint en compte també una necessitat de pragmatisme, no? per part de tothom.
Ens queden pocs minuters, tres tan sols ens diuen.
Hem parlat del mercat de l'energia, de la guerra d'Ucraïna, de la reforma laboral, i ens hem deixat el tema més important, que és el Barça. Ho he dit amb fina ironia i calculo que els nostres oients, que són molt intel·ligents, ho hauran entès així. Però, clar, no parlar del Barça amb un senyor que forma part de la Junta Directiva i, a més, hores després de que la Fiscalia hagi acceptat una demanda contra l'anterior Junta Directiva a partir de l'anàlisi del forènsic. Escolti'm, senyor Rousseau, com veu la situació en aquests moments del Barça i aquesta, concretament, que pot caure en mans judicials en aquests moments?
Mira, jo...
Vostè que va plegar pel Barça-Gate,
sí, sí.
Que també és un tema que està allà latent.
Sí, és una mica diferent, perquè jo vaig plegar molt forçat pel fet de que no s'havien seguit els procediments interns. I jo, a més, era el que presidia la comissió en què s'aprovaven els contractes. Per tant, diguem, per una qüestió de coherència personal havia de plegar. Jo hi vaig rebre un WhatsApp d'un directiu actual de la Junta de la Porta, que és amic, i que em deia, escolta, truca'm i tal. I jo, el primer que vaig pensar va ser en això. Quan el vaig trucar em va dir, no, escolta, tinc un dubte de la factura del gas i tal. I li dic, pensava que em trucaves pel tema del forènsic i tot això. Em diu, no. Dic, però clar, és que clar, el forènsic han sortit coses i tal. I em diu, clar, algunes poden ser delicte. Dic, home, si algunes poden ser o creieu que pot ser constitutives de delicte, el que heu de fer és denunciar-ho. Si un ciutadà té coneixement d'un delicte, el que ha de fer és denunciar-ho.
Ell creia que algun directiu actual creia que podien ser motiu de delicte.
No, que el forènsic ha desvetllat una sèrie de situacions que ells, la directiva actual, creu que poden ser constitutives de delicte. Per tant, si tu creus que algo pot ser constitutiu de delicte, ho has de posar en coneixement de les autoritats i denunciar-ho, ja està. I entenc que la Fiscalia, a partir d'aquí, en funció de les proves, etc.
Per tant, ho han fet bé.
No em sembla correcte el que han fet.
Sí, sí. Ho han portat els jutges i els jutges ja dirimiran el que s'ha de fer.
Però escolti, el Barça se'n sortirà d'aquesta o no?
Sí, home, sí que se'n sortirà, segur. Sí.
No, Barça no d'aquesta, de la situació esportiva i econòmica.
Sí, bueno, a Colip se li va donar un temps.
El que no ens en sortirem és del rellotge, que el rellotge diu que hem de tancar la conversa d'aquest dissabte. Amb el Vil Rosó hem parlat de tot, està del Barça fins i tot, però sobretot d'energia, perquè és el conseller delegat i fundador del Factor Energia. Gràcies per estar amb nosaltres aquest dissabte, moltíssima sort i fins a una altra ocasió.
Ha estat un plaer i moltíssimes gràcies i molt honorat d'haver estat aquí.
Molt bé, gràcies també al Joan Carles Valero, a la Iva Anguera i al Joan Maria Claveguera per estar aquest dissabte amb nosaltres. Tornem la setmana que ve, com sempre, converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Cap a Sant Valentí.